Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom. Tornem a començar una nova campanya de Ciència a l'abast de tothom en aquest mes d'octubre 2005. Serà a mitjoreta. Ara canviem el segon diumenge de cada mes, no el primer com era l'any passat, sinó, recordem-ho, el segon diumenge de cada mes, allà a 11:45 del matí fins a les 12 aproximadament. Intentarem explicar i posar a l'abast de tots temes que puguin ser del seu interès. A vegades ciència, altres medi ambient, curiosos, actuals, una miqueta de tot. Avui comencem amb un tema que ha estat i encara està en boca de tots, la pluja que no cau. Però ho farem des d'un punt de vista diferent, contradictori. Com fer ploure? És possible? I així ens hem titulat el programa de Ciència a l'abast de tothom, com fer ploure a canonades. D'entrada, vegem què són els núvols i per què plou. Veieu, els podríem classificar en tres grans blocs, sense entrar massa en detall. En diem núvols alts, aquells que estan a una altura d'entre 6 i 10 quilòmetres, més o menys, que és allà on volen els avions. Estan formats per cristalls de gel, aquests núvols. Bàsicament es denominen cirrus, també cirrostrats, cirrocúmuls, però bàsicament cirrus. Són aquells blancs esblanqueïts, podríem dir-ne. Hi ha uns altres núvols més mitjans, més baixos, entre 2 i 6 quilòmetres d'altura, que aquests ja estan formats, a més de cristalls de gel com els anteriors, que estan a molta altura i, per tant, molt freds, gotetes d'aigua en forma de vapor. Aquests els denominarem estratos o cúmuls. I, finalment, els núvols de tempesta, els que ens interessa, els que avui, parlant de ploure, convé i ho hem estat patint tot l'any, són els cumulonimbus. No hi ha cumulonimbus. Són aquells que es desenvolupen en vertical, que van des de terra en altura, tenen un color fosc i negre i que quasi bé els hem oblidat perquè ho ha fet molt poc. Les bromes baixes, tipus estrats, horitzontals, quasi bé mai descarreguen pluges. Els cirrus tampoc, i hem d'anar amb aquests cirrocúmuls perquè ho facin. Aquests estan desenvolupats més aviat verticalment des de terra. Contenen gotetes més grosses d'aigua. Poden tenir un diàmetre de més de 12 quilòmetres. Poden ser grans bromes negres, fosques, que doncs, amenacen el que tots diem que amenacen pluja. Dins l'interior d'aquestes bromes, quan estan carregades elèctricament, es descarreguen llampecs, tots ho sabem. I entre les bromes i el terra és quan descarreguen llamps. Per tant, quan és entre bromes, en diem llampecs, quan és entre la broma i el terra, entre el terra, entre la terra, entre nosaltres, llavors és un llamp. Quan aquests núvols, cumulonimbus, passen per zones fredes, l'aigua es condensa, cristal·litza en forma de, a vegades, de granís o de calamarsa, i si té una mida de més de 5 mil·límetres en diem ja pedra, i llavors, doncs, malauradament, fa malbé tot el que troba. És un somni, això de fer ploure. Fer ploure quan és necessari, o evitar que plogui o que pedregui quan vulguem, és realment un somni. És un debat que fa anys que dura. Realment és impossible fer ploure si no hi ha bromes al cel. Però també és desesperant veure que hi ha bromes negres al cel, diguem, bromes de pluja, que estan sobre els nostres caps i llavors comprovem que no cauen ni quatre gotes. En aquests casos, la física, diguem, elemental de les bromes de pluja ens indica que les gotetes abundoses que conformen una broma a vegades són massa petites, aquestes gotetes, per caure, pesen poc, i queden en suspensió en l'aire. Queden arropades a la mateixa broma de pluja i no plou. Què es necessita, doncs, perquè plogui? Doncs necessita una partícula sòlida, que a vegades pot ser una mica de pols, un petit cristall de sal, que faci de nucli de condensació, al voltant de la qual s'adhereixen formant una goteta de pluja, i llavors sí que plou. També pot passar que els cumulonimbus que hem dit, els famosos que ens porten pluja, al tenir pocs nuclis de condensació per descarregar com a pluja, vagin marxant a zones més altes, més fredes, i acabin d'alguna manera donant acumulacions de gel, que llavors cau en forma de calamarsa o, malauradament, pedra, si té una mida de més de 5 mil·límetres, com dèiem. Sabem que si multipliquem per 8 la família que en diem de nuclis de condensació, això ho han estudiat els físics, si es multiplica per 8 els petits nuclis de condensació del núvol, la mida de les pedres es redueix i llavors s'evita les temudes pedregades i cau en forma de pluja. Així es podria especular amb la possibilitat d'evitar totalment els danys per les pedregades. Una manera seria congelar tot el núvol, però cosa que és improcedent i que tindria un cost molt prohibitiu. Per tant, de la mateixa manera que es pot provocar pluja, també podem evitar que la calamarsa o la pedregada caiguin sobre nosaltres. Ara tornem.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Bé, amics, després d'aquesta maca cançó de Joan Manuel Serrat cantant a Machado, entrem a la segona part de Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant de fer ploure de manera artificial. N'hem titulat Fer ploure a canonades. Avui dia els pagesos disposen de mecanismes per evitar els danys de les pedregades, com hem parlat a la primera part. Un sistema racional per pal·liar aquests efectes són les assegurances, conegudes de tots, no? Altres pagesos opten per col·locar xarxes protectores de plàstic, sobretot per protegir els fruiters. Però també es pot utilitzar sistemes més sofisticats. Podem llançar coets antigranís o sembrar les bromes d'una sal coneguda per tots, que és el iodur de plata. Aquesta famosa sal de iodur de plata ha sigut l'única eficaç per fer ploure, si ens interessa, o per esvair les bromes que poden portar calamarsa o pedra, també si ens interessa, doncs, que desapareixin i que no pedregui sobre els camps. Recordem, és el iodur de plata. És una sal que té la mateixa cristal·lització, diem els químics, té la mateixa mida i la mateixa forma de cristall que l'aigua, i llavors doncs, és molt fàcil d'incloure's dintre una broma com un granet més. Si s'envia una broma que estigui freda, a una certa altura, que la humitat que porta estigui entre 4 sota 0 i 15 sota 0, aquesta sal de plata que hi hem llançat crea uns nuclis, o sigui, agrupa les petites molècules d'aigua, els petits, diguem, partícules d'aigua, i fa que plogui d'una manera, podríem dir-ne, més ordenada, si tot això funciona bé, o també al revés, de que si aquesta broma amenaçava una pedregada, aquests petits nuclis trenquin les pedretes més grosses i evitin que caigui en forma de la temuda pedra. Cada petit cristall que es forma a la broma, quan cau en forma de pluja, doncs per diferència de temperatures, quan arriba a nosaltres és aigua, mentre que dalt a la broma era un cristall. Per tant, el iodur de plata, aquesta sal, frena el desenvolupament de la pedra, és un gran avantatge, i facilita la formació de petitíssimes granets que arriben a terra ja en forma de pluja, en forma d'aigua. El temps de vida que té aquest iodur de plata, perquè després ens interessarà per altres coses saber-ho, quan està a les bromes és d'una hora aproximadament. Per tant, s'ha d'estar molt sensible a esperar que la broma estigui formada per fer ploure, o també esperar que la broma estigui formada per aclamar-se la pedra i llavors poder-la, diguem, trencar. Hi ha sistemes de sembrar les bromes amb aquest iodur de plata perquè plogui. Anem-los a veure. Un dels sistemes més utilitzats són els coets granífugs, que en diuen. Coets granífugs. Són uns coets que porten una càrrega, el canó principal, que és una càrrega de sal, de iodur de plata, que esclata quan arriben al cúmul i eleva els seus petits cristalls per corrents ascendents d'aire fins al cim del núvol, que pot ser a 3 o 4.000 metres d'altura. A Espanya, les primeres experiències amb coets amb aquesta càrrega de iodur de plata els va fer l'empresa FECSA i va començar-hi l'any 1948. Ara, actualment a Catalunya, l'empresa Pirotècnia Igual, que és de Canovelles, coneguda arreu per la seva gran expertesa en focs d'artifici, ara darrerament va fer els de la Mercè a Barcelona, està també molt especialitzada en coets antigranís. El seu famós coet C3000 esclata en el cumulonimbus, si el llancem des de terra, eleva els seus cristalls per aquestes corrents que dèiem i va fins al cim del núvol. Aquests coets tenen una forma doncs, ben bé de coet i té dues parts. Una primera part, un cap, podríem dir, actiu, que té la càrrega de sal, de iodur de plata, i un motor que el propulsa, fixeu-se, a més de 1.200 km per hora i que la llença a l'interior de les bromes. Aquests coets, una vegada han funcionat, es desintegren automàticament. Per tant, són d'alguna manera biodegradables i no afecten el medi ambient. Sembla que aquests tipus de coets són els més eficaços contra les pedregades o per fer ploure. Relativament són senzills, són ràpids de preparar i no tarden més de 15 segons en arribar a la broma de tempesta llançats des de ras de terra. Una altra tecnologia més sofisticada encara per fer ploure, estem parlant avui d'això, són els avions. Hi ha un tipus d'avions que s'introdueixen dins els nuclis de les bromes, llencen, escampen aquesta sal també de iodur de plata i o fan ploure o eviten que es formi la pedra. S'utilitzen avionetes que bombardegen d'alguna manera les bromes amb un sistema de llança-bengales i que estan carregades aquestes bengales de iodur de plata, com dèiem. La utilització d'aquests avions és eficaç, però és cara. També tenen dificultats d'actuar a la nit, com és lògic, o amb poca visibilitat. A més del gran risc que suposa introduir-se en una broma amb un cumulonimbus, doncs molt fosc. I encara hi ha un tercer sistema per fer ploure o evitar que pedregui, que són els generadors terrestres. Són uns generadors, com diu la paraula, un canó, on d'alguna manera hi llancem, o sigui, anem a explicar, hi ha uns tubs en aquests generadors, uns tubs concèntrics, on amunt hi cremem un tipus de carbó vegetal, i a l'altre hi sublimem i fem escalfar iodur de plata que sublima, es forma un vapor. Això s'arrossega, ho llença aquest canó i s'arrossega fins a l'interior de la broma i llavors l'impuls que fa doncs arriba en aquest núvol i pot evitar o que pedregui o al contrari pot fer ploure. Dificultats que tenen aquests generadors terrestres és que arribar a la broma poden tardar, una vegada llançat aquest iodur de plata sublimat, poden tardar entre 4 i 6 hores arribar a la zona, diguem, glaçada del núvol i, per tant, hi ha poca garantia que arribin amb una certa concentració de cristalls de iodur de plata, com dèiem, i que també el temps sigui idoni, sigui el moment just, perquè siguin eficaços. Per tant, tenen molt més risc de no encertar-la que els coets granífugs que hem dit o que els avions, que serien dels sistemes millors. Actualment aquests generadors disposen d'encesa automàtica, hi ha generadors terrestres molt sofisticats, i estan connectats per ràdio amb un ordinador central i amb el suport dels radars de l'Institut Nacional de Meteorologia. Això possibilita que l'encesa d'aquest generador a terra es faci en el moment més adient per minorar l'efecte de les pedregades.
son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Tornem amb tots vosaltres a la veu de Navàs, avui amb el programa de Ciència a l'abast de tothom. Hem fet un recorregut per la pluja i la pedra o la calamarsa, els sistemes artificials per fer ploure, coets, avions, cremadors terrestres, i ara ens endinsarem dintre el mateix tema la polèmica que hi ha sobre si cal fer aquest sistema de pluja artificial o no fer-ho, i qui ha estudiat, qui són la gent que coneixen més aquesta temàtica. D'entrada, diguem que fa molts anys que s'estudia i que s'intenta fer ploure de manera artificial. Ha sigut un repte. N'hi ha molts d'estudiosos i de científics que han intentat anar per aquest camí a veure si es podia aconseguir. La veritat, d'entrada, diguem-ho, no s'ha tingut massa èxit. Tots els països han investigat algun sistema d'inseminació de les bromes per fer ploure. Són destacables els estudis d'Argentina, que ho van provar amb una extensió de 400.000 hectàrees, també als Estats Units, també a Suïssa van fer, la dècada dels anys 90, 7 anys d'estudis amb pluja artificial. A França hi ha el famós doctor Pica, a la Universitat de Toulouse, que es dedica a estudiar i que és reconegut mundialment pel tema de la pluja artificial. I a Rússia, per exemple, com a curiositat, llançaven obusos d'artilleria de la guerra a l'interior dels cumulonimbus i els controlaven d'alguna manera per radar per evitar protegir, diguem, de la pedra tota la zona del Caucas de més de 200.000 hectàrees, que és molt tros. Als anys 50, l'Organització Meteorològica Mundial, que depèn de la ONU, va iniciar els primers treballs a la conca del Duero, aquí a Espanya, tenia el centre, diguem, d'operacions logística a Valladolid, i més tard aquesta Organització Mundial de Meteorologia es va també desplaçar cap al Llevant, han treballat molt a Múrcia, Albacete i Alacant, també a Saragossa, a la zona del Vinalopó, a la Rosera del Júcar, i van experimentar molts sistemes. El màxim esplendor d'aquests estudis per, com diem, fer ploure o evitar la pedra i la calamarsa va ser entre els anys 80 i 90. A Espanya tenim un dels grans experts mundials que es troba a la Universitat de Lleó, el Laboratori de Física de l'Atmosfera, que porta el doctor José Luis Sánchez Gómez, i és un expert mundial amb el tema de pluja artificial, per si voleu recordar doncs, aquesta dada. Molts estudis que s'han fet, com ja hem dit, d'inseminar artificialment les bromes per produir pluja, han influït poc sobre la quantitat d'aigua que ha caigut. Alguns llocs diuen que s'ha augmentat un 5% la pluja al cap de l'any. Per tant, et podríem dir que per a tan poca cosa no són necessàries tantes alforjas, com es diu en castellà. La pedra també és un fenomen molt aleatori per poder-la controlar, de què no caigui la calamarsa, la pedregada. És molt difícil d'atacar-ho en el moment precís i, per tant, l'eficàcia que s'obté amb la seva lluita és molt dubtosa. No obstant, s'han llançat coets amb bons resultats o amb certs bons resultats al delta de l'Ebre, s'ha obtingut algunes millores amb les collites, s'ha evitat en alguns casos, sent molt oportú, el 70% de l'efecte de la calamarsa i, per tant, no es pot despreciar en absolut de que siguin sistemes més o menys eficaços. Aquests sistemes artificials de fer ploure o d'evitar pedregades no estan exempts de polèmica. La possible eficàcia del sistema antigranís, evitant els danys que produeixen les pedregades al disparar en els núvols d'un coet d'aquests, pot provocar indirectament una falta de pluges. Pot ser que anéssim per evitar una pedregada, però el que fem és fer esvair els núvols i que llavors, d'alguna manera, encara incrementem la sequera i no plou. Això ha sigut greu amb algunes zones d'agricultura de secà i amb terrenys forestals, al mateix temps que ha augmentat, d'alguna manera, la fragilitat d'aquelles masses vegetals degut a que, evitant la calamarsa, hem fet que no hi plogui. A les Terres de l'Ebre, al País Valencià, Múrcia, Almeria i altres zones limítrofes de tot el Mediterrani, hi ha una alerta en molts pagesos i en moltes institucions que dura des dels anys 80. Cada vegada que s'aproxima una tempesta, diuen, senten passar unes avionetes antigranís o bé es llencen canons de llarg abast que desfan les tempestes i, per tant, impedeixen les pluges tan necessàries. Anaven per evitar la pedregada, però han evitat la pluja. Es denuncia que aquests aparells aèris estan contractats per empreses d'assegurances que cobreixen les collites agrícoles. Així, aquestes empreses d'assegurances s'estalvien pagar les subvencions de les pedregades. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol diu que els vols amb avions per evitar pedregades els van deixar d'operar l'any 85. Per tant, faria 20 anys que això no es produeix. Hi han escrits, hi han denúncies. Aquestes han arribat als ministeris, a molts ministeris, i sovint també al Parlament de Catalunya. Però sempre la resposta és la mateixa, que no hi ha constància de que aquests avions actuïn. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya ha fet pel seu compte molts estudis de vigilància i de seguiment, sobretot a les Terres de l'Ebre, en el massís dels ports, per comprovar l'eficàcia d'aquests temes. Però ara s'han deixat de fer. No obstant la justificació, la polèmica es reitera de forma periòdica, indicant que les avionetes segueixen actuant. Recordo que no fa més de dues setmanes, em sembla que era el periòdic d'un diumenge o La Vanguardia, doncs tornava a insistir en que es havien sentit vols d'avions a les Terres de l'Ebre per esvair pedregades i el que havien provocat és evitar que plogués. Però la resposta des de l'administració sempre és la mateixa, que no hi ha constància d'aquests avions ni llencin coets ni actuïn. De dues maneres, el pagès avui dia el que ja acostuma a fer és instal·lar xarxes antigranís cobrint els fruiters amb malles de plàstic, moltes vegades, que són uns materials lleugers, elàstics i barats, i d'altres casos el que fan també és contractar pòlisses d'assegurances agràries per evitar la desfeta de les collites. I bé, amics de la Veu de Navàs, aquí acaba el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Aquest diumenge l'hem dedicat a sistemes artificials de fer ploure, recordem, coets, avions, cremadors des de terra. L'únic utilitzat com a material i com a sal, això sí que ho podem assegurar, és el iodur de plata, que es llença a les bromes des de diversos sistemes i que no està exempt de polèmica, pel fet de que desfà nuclis de tempesta que volem evitar per les pedregades, però llavors també el que fa moltes vegades és evitar que plogui. Us esperem aquí, a la Veu de Navàs, dins d'un mes, recordeu, el segon diumenge de novembre, amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Agraeixo la boníssima col·laboració de l'Elisabet i us dono molt bon dia a tothom.
Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana pedenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta. Tú eres alma que dice su armonía solitaria a las almas pasajeras, y siempre que te escucha el caminante sueña escuchar un aire de su tierra. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca ni serás poeta.